Bé, parlant d'equipaments, l'any 2024 acabava amb l'alcaldessa Aurora Carbonell al Palau del Rei Moro presentant a la Colla Jove dels Castellers de Sitges el projecte per la remodelació, gairebé diríem que reconstrucció, perquè la masia està feta una ruïna, de la masia de Santa Bàrbara, amb la construcció també d'un equipament al costat. Tot plegat per que sigui el futur local de la Jove de Sitges i també perquè la colla, en aquest sentit, l'equip de la gimnàstica rítmica de Sitges també pugui allà desenvolupar els seus entrenaments. Una, diríem, fita molt esperada, molt, perquè tot això ja es va posar en marxa o se'n va començar a parlar quan es va fer aquella famosa romeria el 3 de desembre del 2018 a la petita ermita de Santa Bàrbara, i allà aleshores l'alcalde Miquel Forns ja va parlar de la remodelació de la masia de Santa Bàrbara. Santi Terraza, president de la Jove, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Tot arriba.
Sí, ha trigat, perquè és la primera vegada que se'n va... Vam començar a parlar el 2016, aleshores finals del 2017 ja vam fer la col·locació, entre cometes, d'una primera pedra, que de fet no es va col·locar, però sí que recordo que vam anar a fer un pilar, això era el desembre del 2017.
Ah, d'acord, la romeria va ser el 2017, eh?
No, la romeria va ser el 2018.
Ah, així anava bé.
El 2017, és a dir, això ve que els promotors de la zona de la Plana i Santa Bàrbara, doncs van cedir tota una sèrie de terrenys, que és on es fan els tan esperats i necessitats HPO, habitatge de protegit, i entre altres coses, doncs, també l'espai de la masia de Santa Bàrbara per a usos culturals. Aleshores, nosaltres ja havíem presentat en el seu dia una proposta a l'Ajuntament de necessitat, que teníem una necessitat de tenir un local adaptat per a la pràctica, per l'assaig de castells, i bueno, amb aleshores alcalde Miquel Forns, doncs, bueno, es va establir, doncs, que podia ser interessant que aquesta necessitat es pogués vehicular a través de la masia de Santa Bàrbara. El que passa és que ens hi trobàvem que, clar, que la masia estava en l'estat que estava, uh-huh. I aleshores va iniciar tot un procés, doncs, si és reformable o no és reformable, i en tot cas, si és reformable, si és adaptable a una pràctica com són, doncs, l'activitat castellera.
Perquè en aquells moments la colla tenia, no sé, no cal un projecte definit, però sí, no sé si dir, un seguit de consideracions que calia que complís aquest nou equipament.
Nosaltres el 2016 ja vam presentar un estudi, i un estudi no només de necessitat, sinó un estudi arquitectònic. Uh-huh. A la colla tenim diversos arquitectes i aleshores vam elaborar un estudi, vaja, molt ben fet, i això estem parlant del 2016. Vaja, això també va influir que, tant que vam ser els primers que ens vam moure, doncs que el moment que l'Ajuntament va rebre la possibilitat de disposar d'un nou local, doncs va tenir també en consideració, doncs, que nosaltres hi havíem avançat feina. El que passa és que nosaltres la nostra idea inicial, la nostra proposta inicial, no era per la masia de Santa Bàrbara, sinó un espai de nova construcció.
D'acord.
Pensant que precisament a tota la zona, doncs, de la Plana i Santa Bàrbara hi ha 7 hectàrees dedicades a equipaments i que per tant, doncs, en podien cedir una part d'aquest espai per a la construcció d'un edifici de nova planta.
Per tant, de què?
Les converses van anar cap a Santa Bàrbara i nosaltres, doncs, lògicament ens hi vam adaptar.
D'acord, és que precisament anava per aquí, eh? Quan va aparèixer la possibilitat que la masia de Santa Bàrbara fos, en aquest sentit, el substitut d'aquest nou edifici que contemplava inicialment la Jove?
Sí, nosaltres, doncs, això et deia, la proposta era el 2016 i el 2017 ja ens crida i ens diu, escolta, això que es podria adaptar aquí, vam veure que la masia en si, doncs, home, potser era petita per totes les necessitats que hi havia, però aleshores ja va sorgir d'entrada la possibilitat que es pogués construir un edifici adjunt,
sí,
que complementés allò que no permetia, doncs, cobrir la masia. I, bueno, i això, doncs, aquestes converses, doncs, que, ja et dic, del 2017.
Ha servit que l'exregidor d'Urbanisme, Eduard Terrado, fos membre de la colla o què?
Bueno, jo crec que l'Eduard Terrado va exercir com a regidor d'Urbanisme independentment que fos casteller o no. I que, per tant, crec que amb això doncs, veurà amb absoluta pulcritud.
Probablement perquè més d'un pensava, home, tenint el regidor podia haver anat una mica més ràpid això i no ha estat així, eh?
Sí, el que passa és que jo crec que no era tan responsabilitat seva, sinó que les decisions doncs, ja venien d'abans, en el moment que doncs això va haver de passar per tota una sèrie de comissions de patrimoni, no municipals ni locals, sinó
que ho van retardar tot, eh?
I allò doncs s'ha fet una eternitat. Jo entenc que lògicament quan hi ha un edifici patrimonial com és la Masia de Santa Bàrbara ha de seguir, ha de regir-se doncs, per uns protocols que respectin i que estudiïn i que tinguin en compte quina és la situació patrimonial. Això és absolutament comprensible, i no només comprensible, sinó necessari. El que ja no és tan comprensible és que això trigui 7 anys. D'acord que hi ha hagut una pandèmia pel mig, el que vulguis, però vaja, 7 anys és excessiu.
El passat 9 de desembre, com els dèiem, l'alcaldessa va ser amb pròpia persona qui va presentar el projecte al Palau del Rei Moro davant els castellers i castelleres que es van voler aplegar. Havíeu tingut oportunitat de veure-la abans o va ser el moment, diguem-ne, nou per tothom?
Havíem tingut l'oportunitat de veure-ho amb l'arquitecte. Algunes persones de la colla, doncs, amb l'arquitecte havíem vist els primers esbossos, no pas el projecte enllestit i acabat tal com s'ha presentat a l'Ajuntament. I el mateix arquitecte, doncs, lògicament, ell va estudiar molt quines són les necessitats, per una banda, nostres de la colla i després doncs, del grup de gimnàstica rítmica, i va recabar informació doncs, per tal doncs, que el projecte arquitectònic s'adaptés a les necessitats mútues, no?, de tant de la colla doncs, com de l'altre club. I, per tant, això doncs, permetia doncs, tenir un cert coneixement de com anava. Ara bé, ell va presentar el projecte ara fa unes setmanes a l'Ajuntament i aleshores va ser quan es va decidir amb l'alcaldessa dir, home, podríem fer una presentació pública a la colla.
Entenc, per tant, que els dos equipaments, tant el de nova construcció com la remodelació de la Masia, seran d'un ús indistintament tant pel club de gimnàstica rítmica com per la colla jove?
Sí, està predeterminat que hi ha uns espais d'usos comuns, lògicament, i altres d'usos individualitzats per a cadascuna de les dues entitats, però el que es tracta, i així serà, evidentment no tenim cap mena de dubte que no sigui així, doncs que això es portarà amb absoluta molt bona relació amb l'altra entitat i amb qualsevol altra que opti per venir, perquè vaja, nosaltres en tenim unes necessitats uns quants dies a la setmana, però entenc que si això és un equipament que evidentment està disponible doncs, els 7 dies a la setmana, doncs probablement hi pugui haver alguna altra entitat o col·lectiu doncs, que en pugui fer un ús sempre quan s'adapti doncs, i s'ajusti a les necessitats, en aquest cas d'usos castellers que nosaltres sí que hem exposat.
Amb dues qüestions a partir d'aquí, perquè òbviament l'equipament podria servir per moltes coses, no sé si és massa habitual o no que les colles castelleres arreu de Catalunya puguin gaudir d'un espai municipal o si tenen espai propi o si cada poble és un món i la tradició de cada colla també marca determinades maneres o determinats usos dels espais o si hi ha moltes colles mancades d'espais precisament en aquests mons de Déu?
Hi ha de tot, hi ha doncs, clar, el panorama urbanístic i de sol és molt, molt, molt diferent a Catalunya, no? Evidentment, nosaltres estem sotmesos a una pressió del preu del sòl absolutament desproporcionada, en el cas de Sitges, doncs, que impossibilita que hi pugui haver cap iniciativa privada doncs, per disposar doncs, ara mateix, amb nova construcció, d'un espai, perquè vaja, és absolutament impensable amb els preus doncs, que hi ha Sitges. Això en altres llocs del país, doncs, bé, no és així, i aleshores hi ha més marge. Ara bé, de models n'hi ha de tot. Hi ha, per exemple, doncs, no sé, un cas d'èxit que ha funcionat molt bé, és el dels Capgrossos de Mataró, que és una de les colles punteres del país. Doncs, ells fa una dotzena d'anys, l'Ajuntament, els hi va construir un local absolutament fet a mida amb les necessitats que tenien i ja està, és un local considerat exemplar i modèlic, i vaja, després n'hi ha altres més propers, per exemple, doncs, són els Moixiganguers d'Igualada. Moixiganguers d'Igualada és una colla doncs, que del nostre nivell o inferior. Jo recordo que havíem vingut a ensejar alguna vegada, havíem fet algun assaig conjunt amb nosaltres al Palau del Rei Moro. I mira, un dels assajos conjunts que vam fer va ser el 27 d'octubre del 2006, és a dir, dos dies abans que nosaltres féssim el segon 4 de 8, hi van venir doncs, això l'últim assaig previ a la Diada de la Colla i van quedar absolutament meravellats com nosaltres tiràvem posant el 4 de 8 el Sant fins a dosos a l'assaig, al Palau. I, vaja, ells 4 anys després van fer un salt espectacular. Avui és una de les colles de moda, una de les colles que millor han fet i estan fent les coses, estan fent Castells de Nou, i en molt bona part, no exclusivament, però sí en molt bona part, això ha vingut motivat per una sèrie de lideratges interns per descomptat, però també perquè van disposar d'un local nou, que era una antiga estació d'autobusos, en el qual va intervenir l'Ajuntament i els van refer absolutament per dins i adaptada als usos castellers. I això doncs, va ser un element de dinamització, de millora de la colla, absolutament bueno, capdalt, i que va explicar en molt bona part doncs, aquest progrés que han tirat endavant els moixigangues d'Igualada.
Precisament anaven per aquí les dues properes preguntes. Una, a partir del que comentava Santi Terraza, hem de suposar que amb un nou local més o menys disponible, o bastant més disponible, la colla podria assajar més dies a la setmana i, per tant, augmentar el seu potencial. I haig d'entendre també que un local d'aquest tipus, a més de l'espai per assajar, jo diria que no hi ha colla de castellers que no contempli un espai pel pau lleure de la pròpia colla dins el local d'assaig, no?
Sí, en relació a això últim, clar, no es tracta només d'ensajar. Les colles que funcionen, que van bé, que són models d'èxit, és perquè hi ha una vida social i cultural més enllà doncs, de la pròpia pràctica de castells, i per fer això es necessita unes instal·lacions, un local adaptat. Nosaltres, jo sempre ho he dit, sempre hem tingut local, el Palau del Rei Moro és casa nostra, vaja, jo hi vaig anar els primers assajos l'any 92 i sempre m'he sentit a casa, i per tant, sempre que he anat a ensajar amb la faixa de mà he considerat que el Palau del Rei Moro era casa nostra, era la casa de la colla. El que passa és que no està adaptat, o en tot cas no és el lloc ideal per la pràctica castellera, per exemple. És obert, és a dir, si prou no es pot assajar, això... home, mira, l'any passat no plovia i era un drama pel país, però que per la colla anava bé. Però, clar, és que aquest any, per exemple, ha plogut, per sort, tots tants dies, però és que, clar, quan plou no es pot ensajar. I això,
està clar.
És que potser tens una actuació molt important el cap de setmana i realment, doncs, et malbarat absolutament els plans. No només quan plou, sinó, per exemple, ara a l'hivern, els assajos cada cop comencen abans començaven al març, però ara ja nosaltres començarem el 14 de gener, començarem els assajos de canalla. Clar, començar els assajos de canalla a l'aire lliure, doncs, home, no és com una activitat esportiva que estan constantment en moviment, sinó pels nens i les nenes, doncs, no és l'ideal, precisament.
Està clar.
Començar ja a l'hivern, amb el fred. Bé, aquests dies, per exemple, fa fred, no? Bueno, i després, doncs, tot l'element social d'organitzar activitats, de compartir moments, i això és absolutament decisiu. Això d'una banda, després d'una altra, clar, el Palau del Rei Moro, fins que tu entres al lloc d'assaig, és que has de passar tres portes. I clar, que a mesura que vas passant portes, doncs, diguem-ne, va frenant la gent que no és de la colla, que vingui a veure, a compartir, a descobrir... Bueno, doncs això és molt important. Una de les coses doncs, a la reunió que vam fer l'altre dia, quan es van presentar al local, vam dir, escolta, això que es vegi obert, que la gent passegi per allà i es vegi obert. Sí que és cert que no és el centre del poble, tot i que cada vegada la centralitat Sitges, ens agradi o no, s'estan movent més, però s'ha de veure sobretot que sigui una cosa oberta, un espai obert, que la gent... Vaja, les colles de castell són llocs absolutament oberts, que reben tothom, i que, per tant, doncs, tothom que passi per allà i vulgui veure i pugui entrar, doncs ho pugui fer sense cap mena d'obstacle ni de problema.
Una qüestió final. Digues, Santi.
No, i en relació que digues, home, què vol dir això, que farem més i millors castells? Això, evidentment, ja m'agradaria, no?, tenir la boleta que determines que sí. Que passa que influeixen moltes variables, la realitat sociocultural de Sitges, doncs, bueno, és molt diferent a la que pugui haver amb altres poblacions del país. Aquí, doncs, hem de competir amb una oferta d'oci cultural, social, esportiva molt alta, i això, vulguis que no, va en detriment dels castells. Ara bé, quan reuneixes unes característiques que són més favorables per l'assaig i per l'activitat social...
Que ho fan més atractiu, més llaminer.
Sí, i després hi ha una altra cosa, clar. Anar al Palau del Rimoro, que sempre doncs, és allò que diem pels sitgetans de tota la vida, és el centre, no?, de Sitges. Clar, però cada vegada hi ha menys gent que viu al centre.
Sí, sí.
I per tant, i més gent que viu a Ribes, exiliats que s'han hagut d'anar a Ribes per fora de Ribes fins i tot, i aleshores, clar, venir a Sitges per ensejar i al Palau del Rimoro has de venir en cotxe i has d'aparcar, doncs, escolta'm, has d'anar al Camp d'Igualols, deia, d'aparcar, doncs això vulguis que no és un obstacle, també. Hi ha gent que diu, ostres, si jo ho sento, però és que no, ho faré dia, però no sempre.
Però és un mal de cap i arribar ara, fins aquí.
Clar, ara tenim, doncs, això, un lloc que serà de més fàcil accés i que, a més, doncs, bueno, està a 10, 12, 15 minuts màxim del centre, a peu, doncs, bueno, serà, en aquest cas, jugarà més a favor.
Doncs una qüestió final. Es va deixar anar alguna data per l'inici d'obres, alguna data de finalització, més o menys?
La part bona és que això ve a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La Diputació ha donat una subvenció a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha decidit que aquesta subvenció, doncs, que era finalista, ha d'anar a la reforma i a la construcció del nou espai. És a dir, perquè per una banda hi ha la reforma de la masia i després, per una altra banda,
la construcció del nou espai.
Sí, ells li diuen pavelló, bueno, hem acabat de veure quin serà el nom que té, però un edifici de nova construcció, i en tant que ve de la Diputació, doncs això no està sotmès a processos doncs, d'aprovació de pressupostos, etcètera, sinó doncs, que deia que permetria doncs, que ja d'entrada, aquest començament d'any, doncs ja es pugui començar a fer tot el procés de licitació del projecte. Aleshores, bueno, no es van fixar dates, però sí que se'n parlava que al voltant de 2 anys ja hauria d'estar acabat i pendent d'inauguració. Són dues obres diferents, per una banda la nova construcció i per una altra banda la reforma. Probablement vagi més ràpid la nova construcció
que no la reforma.
Que requereix doncs, bueno, intervencions que de vegades són molt més curoses, però en tot cas on es produirà la principal activitat també és en el nou espai, en la nova construcció, amb la qual cosa, doncs, vaja, ja ens aniria bé que anés més ràpid aquesta part que no pas l'altra.
Home, doncs, després de tantes cartes als Reis, la d'aquest any sembla que sí, no? La d'aquest any sembla que sí, que durarà,
sí, vaja, sí,
que durarà tant, resultat,
home. Nosaltres estem molt, molt contents, molt satisfets, molt agraïts, i vaja, i molt il·lusionats, amb moltes ganes. I allà la gent deia, escolta'm, si cal que anem a posar totxanes i anem, fem guàrdia i anem, perquè vaja, hi ha moltes ganes.
Està clar que sí.
De poder tenir un local, insisteixo, ens estimem molt el Palau del Rimoro, però tenir un local doncs adaptat per a la pràctica de castells, com serà aquest cas.
Tres quarts de 10, un minut passat de 3:15, en res, en ni 15 dies, el 14 de gener torna a arrencar els assajos de la Colla Jove de Castellers de Sitges i amb el rerefons aquest projecte d'aquest nou espai, la reforma de la Masia de Santa Bàrbara i la creació d'aquest nou equipament també que han de compartir la Colla Jove de Castellers de Sitges i també el Club de Gimnàstica Rítmica. N'hem parlat amb el president.
Digues,
Santi.
Un matís, Vicent. Els assajos de Canalla comencen.
Els de Canalla, el 14 de gener.
Sí, els adults serà unes setmanes després.
Perfecte. Santi...
El que farem la setmana vinent és anunciar el calendari d'actuacions del 2025 que prometi molt aquest any.
Perfecte. Doncs amb aquests bons desitjos ho deixem aquí. Santi Terraza, president de la Jove, gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Bon any. Adéu-siau, Santi.